Bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Pau Duran.
Salut farà un cribatge intensiu a Sabadell contra la Covid-19, buscant asimptomàtics als centres cívics de Cal Balsac, Can Puigdener i Torre Romeu durant la setmana que ve. Aleix Gadell, bona tarda.
Bona tarda, Pau. L'objectiu és aturar les cadenes de transmissió del coronavirus a través dels asimptomàtics. Els ciutadans de més de 16 anys de cada zona hi podran participar i només hauran de portar la targeta sanitària. A la Creu Alta es farà a Cal Balsac i es faran tests de PCR durant tota la setmana entre les 9 del matí i les 2 de la tarda i entre les 3 de la tarda i les 7 del vespre. A partir de dimarts i fins divendres, el centre cívic de Torre Romeu també acollirà proves i tests. A Can Puigdener serà dilluns, dia 30, a la plaça de l'1 de maig. Un cop els ciutadans es facin la prova, se'ls comunicarà el resultat per SMS.
El pressupost municipal pel 2021 del consistori serà de 233 milions d'euros, una quantitat una mica més alta que la de l'actual.
Acció social i manteniment de l'espai públic són dos dels àmbits amb les partides més grans, 30 i 21 milions i mig. Les inversions pugen als 19 milions d'euros i inclouen projectes com la urbanització del Parc de les Aigües, la licitació de les obres del Portal Sud o l'impuls de l'administració electrònica. Els comptes passaran primer examen al ple municipal previst per dilluns que ve.
I en esports falten menys de 48 hores perquè torni a córrer la pilota a la nova Creu Alta.
El centre d'esports Sabadell farà l'últim entrenament demà per afrontar el duel de diumenge contra les Palmes, amb la voluntat de trencar la ratxa de 3 derrotes consecutives.
Són algunes de les notícies que repassarem en els pròxims minuts amb la companyia de la Rocío García a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans d'entrar en matèria, passem pels serveis. Ara mateix 10 graus a Sabadell, al centre, cel serè, tot i que ja no el veiem massa per la poca llum que hi ha. Volem saber la previsió per les pròximes hores. Anem fins al Servei Meteorològic de Catalunya i li preguntem al Xevi Soler. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda. La situació meteorològica ve dominada, ve encapçalada per aquesta advecció de component nord i oest que està afectant a molts punts del país. Això generarà ratxes de fins a 130 km per hora a l'estació meteorològica que hi ha a Portbou, no ben bé a la localitat, sinó un tronet que hi ha molt a la vora i que això ha permès que aquí els vents s'enfilin encara una mica més, i també ratxes superiors als 100 km per hora a les cotes més elevades del Pirineu, sobretot al sector més oriental. També les ratxes del mestral a les Terres de l'Ebre han arribat fins als 75-80 km per hora. Tot això en un conjunt de domini de l'ambient assolellat, algunes boires matinals aquest matí, alguns núvols alts també, però que ara a hores d'ara creiem que aniran marxant ràpidament. I de cada cap de setmana, situació molt tranquil·la. El vent anirà calmant, la situació marítima també es calmarà força i dominarà el sol amb permís, això sí, de les boires, que seran una miqueta més extenses demà al matí i una miqueta més de cara a diumenge. Això sí, l'ambient continua sent relativament fred tant durant la nit com durant el dia. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Xevi. Ara que hem mirat al cel, mirem cap a la terra i, de moment, pel que sembla, la circulació al nostre voltant no hi ha cap incidència destacable indicada en cap web de trànsit. Per tant, a les carreteres i camins que menen a la ciutat, una bassa d'oli. Salut prepara un cribratge massiu per la setmana que ve a la ciutat. Les àrees escollides són la Creu Alta, Can Puigdener i el Centre Cívic de Torre Romeu. L'objectiu és aturar les cadenes de transmissió del coronavirus a través de les persones que no presenten símptomes, és a dir, els asimptomàtics.
Així, qui tingui més de 16 anys i correspongui a l'àrea dels equips de l'atenció primària podrà participar a la campanya de testeig. Només caldrà que porti la targeta sanitària a sobre. A la Creu Alta, el local habilitat serà el Centre Cívic de Cal Balsac, on personal de l'equip d'atenció primària realitzarà el test PCR durant tota la setmana entre les 9 del matí i les 2 de la tarda i entre les 3 i les 7 del vespre. També la setmana que ve, entre dimarts i divendres, el Centre Cívic de Torre Romeu acollirà proves test i del coronavirus. A Can Puigdener serà el dilluns dia 30 a la plaça de l'1 de maig i un cop els ciutadans es facin la prova, se'ls comunicaran els resultats per SMS.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca també a les xarxes socials. Segueix-nos.
233 milions d'euros. Aquest és el pressupost que tindrà el govern local per gastar durant el 2021. Malgrat el coronavirus, els comptes pugen un 3% respecte al de l'any passat. Segons la tinenta d'alcaldessa de Desenvolupament Econòmic, Montse González, ha estat possible perquè aquest any s'han calculat millor els ingressos, que tot i que seran menys que l'any passat, poden fer que el pressupost sigui més gran. Aleix, com es repartiran els diners?
Doncs Acció Social rebrà 21,6 milions d'euros, un 9% més que l'any passat. Uns diners que serviran per millorar els equipaments del departament del regidor Eloi Cortés i es tiraran endavant dues promocions d'habitatges que ja s'han licitat, a la Creu Alta i a la carretera de Barcelona. Pel que fa a educació, el pressupost serà de 20 milions d'euros, on destaquen algunes inversions. 200.000 euros aniran per millorar la bioclimatització de les escoles Bressol, mentre que 1 milió d'euros servirà per ampliar el centre cívic de Sant Oleguer i fer-hi una escola de música.
Cultura rebrà 9 milions i mig d'euros, on destaca que caldrà repensar el model de la Festa Major. Salut es queda amb menys de 2 milions d'euros i esports amb 6 i mig, sobretot per inversions, per equipaments i programes de foment de l'activitat esportiva.
La neteja de l'espai públic es torna a quedar amb la partida més gran, tot i que és igual a que l'any passat, amb 30 milions d'euros. En aquest bloc s'implementarà la monitorització dels vehicles d'esmatxa. Segurament rebrà gairebé 18,5 milions i la policia municipal veurà incrementat el seu cost i millorada la central de Can Marcet. Els processos de transició energètica s'invertiran fins a 11 milions d'euros.
Finalment es destinaran 1,5 milió d'euros per comprar maquinària i programes per impulsar el teletreball i més de 500.000 euros per transformar l'entorn digital de l'Ajuntament i implementar l'administració electrònica. $19,6 milions d'euros aniran a parar a inversions.
La partida més gran del pressupost serà per impulsar la tercera fase de la rehabilitació del Parc de les Aigües a Can Llong. També destaca 1 milió d'euros per a la reposició de l'arbrat i també un altre 1 milió per traslladar l'escola d'hostaleria del Vapor Llong a l'antiga fàbrica de Sallarès i Deu.
Traslladar-la, la portarem a Sallarès Deu i bé, l'ampliarem i la dotarem econòmicament per fer que continuï sent un referent a Catalunya, que ja ho és, però encara volem que ho sigui més. Aquest any el que es fa és consolidar tota la nau i començar a preparar l'espai per fer l'escola.
Així ho explicava Montse González, tinenta d'alcaldessa de Desenvolupament Econòmic. Prop de 700.000 euros s'invertiran en la licitació del Portal Sud, 200.000 en el pavelló dels Marinals i gairebé 400.000 a la plaça de Fuensanta de Can Uriac. En matèria de patrimoni es gastaran 250.000 euros en rehabilitació del Castell de Can Feu i gairebé 600.000 al Vapor Piscit.
El pressupost del 2021 es portarà al ple municipal el pròxim dilluns. De moment ja té la seva aprovació assegurada amb els vots favorables de les dues forces del govern i els tres regidors de Junts per Sabadell. Junts per Catalunya, el PSC i En Comú Guanyem tirant endavant el pressupost del Consell Comarcal. Els números de l'any 2021 arriben als 26,4 milions d'euros, fet que suposa un 1% més d'inversió que aquest any. Es tracta d'un text que ve marcat per l'actual situació sanitària, la recuperació industrial del Vallès i per afrontar l'emergència climàtica.
La part més important dels pressupostos seguirà sent la que afecta a drets socials, amb un 77% del total. La consellera de Serveis Centrals, Eva Calleja, apunta que aquest capítol dels pressupostos és més important degut a la situació econòmica.
El 90% dels ingressos del Consell Comarcal són finalistes. El que fem és de corretja de transmissió de les administracions que nosaltres fem arribar als ajuntaments o als usuaris. Per tant, un paquet molt important i que té bastant increment pel 2021 són els ajuts de menjador o el transport escolar. Aquí s'arribarà a més famílies, en uns moments de molta necessitat, i aquest és un dels grans paquets que tenim amb l'àrea d'acció social.
Ciutadans, Esquerra Republicana, tot per Terrassa, el PP i les candidatures alternatives vinculades a la CUP amb representació al ple s'han abstingut.
La Cambra de Comerç de Sabadell s'assuma a les cambres catalanes per reclamar la tramitació de la nova llei que les ha de regular. En un acte a la Llotja de Mar de Barcelona, els 13 organismes catalans han alertat que s'està a punt d'esgotar el termini per tramitar la llei de cambres. Amb tot, reclamen que s'inclogui en l'ordre del dia del ple del Parlament del dia 2 de desembre.
El president de la Cambra de Comerç de Sabadell, Ramon Alberic, qualifica la normativa de necessària per resoldre la falta de recursos que pateixen aquestes entitats.
Simplement el que fa és intentar resoldre aquest buit legal. I en aquest sentit, les empreses de les nostres demarcacions han de veure en aquest fet una oportunitat per poder tenir un instrument més al seu abast i que els hi pugui donar els serveis i el suport necessari en un moment tan crític com el que s'està vivint i per poder resoldre aquests problemes que estan tots enfrontats.
Les comunitats autònomes han comptat amb un termini de 5 anys per crear la seva pròpia llei de cambres. A Catalunya, però, la tramitació ha topat amb l'oposició dels sindicats i patronals, que consideren que les cambres no tenen una funció de representació de les empreses.
I els sectors que podran recuperar la seva activitat a partir de dilluns veuen amb esperança el pla de desescalada presentat per la Generalitat. Els comerços locals no notaran un canvi important fins a l'entrada del segon tram de la reobertura, quan la mobilitat dels caps de setmana passi de ser municipal a comarcal.
D'aquesta manera, els comerços de la ciutat podran començar a rebre clients d'altres municipis. Jordi Obradors, gerent de Sabadell Comerç Centre, així ho espera, tal com ha dit en una entrevista al Cafè de la Ràdio.
Quan comencem a parlar ja de grans campanyes de consum, com és el Nadal, el Black Friday, o sigui, el mes de desembre, diguem-ho així, Sabadell sí que va més enllà del seu terme municipal. Per tant, un confinament, o sigui, que es trenqui el confinament municipal, jo crec que Sabadell, i el centre de Sabadell concretament, li serà favorable.
Obradors també ha assenyalat que els agradaria que l'alcaldessa de Sabadell fes un posicionament a favor del comerç local i en contra de les grans plataformes digitals. Així ha dit que reequilibraria el tancament que han patit els comerços de barri.
I continuen baixant els ingressats per coronavirus al Taulí. Avui hi ha un total de 134 hospitalitzats, 4 menys que ahir. En canvi, han augmentat en 2 els pacients a la unitat de cures intensives i semicrítics, situant-se als 38. En les últimes 24 hores s'han registrat 10 ingressos nous i s'han fet 10 diagnòstics.
El risc de rebrot també segueix a la baixa. Avui se situa als 390 punts, 37 menys que dilluns. Per contra, la velocitat de contagi, l'anomenada R, ha passat del 0,77 de fa 4 dies al 0,83.
I Sabadell serà la primera ciutat de l'àrea metropolitana a incorporar dispensadors de gel hidroalcohòlic als autobusos urbans.
El Servei de Transport Urbà integra aquesta mesura de prevenció addicional amb l'objectiu de reduir el risc de contagis i garantir la seguretat ciutadana als 68 vehicles de la flota. Xavier Canyades, gerent de la TUS, ha detallat com serà aquest nou gel hidroalcohòlic.
Era bastant important que no fos ni gaire líquid, perquè sí que pot generar que allò generi més residu, no?, al terra de l'autobús, i pot ser perillós perquè rellisqui la gent al pujar. I també era important, volien que fos automàtic per facilitar que la gent ho pogués utilitzar, els usuaris, només posant la mà, i clar, això condicionava que no fos gaire viscós. Llavors hem estat provant diferents tipus de dispensadors amb diferents solucions també hidroalcohòliques.
Això reforça els estrictes protocols de neteja i desinfecció de la ventilació a l'interior dels vehicles dels transports urbans de Sabadell. Es preveu que la instal·lació finalitzi aquest mes de novembre.
En àmbit Covid, el president del govern espanyol anuncia que una part substancial del país s'haurà vacunat abans del juny del 2021.
Pedro Sánchez aprovarà el Pla Nacional de Vacunació dimarts que ve. Avui, però, el president ja ha avançat que es vacunarà a una part substancial de la població durant el primer semestre de l'any. Per contra, segons El Confidencial, les autoritats europees asseguren que la vacunació massiva no arribarà fins a finals de l'any que ve i que les dades que diu Sánchez, els països només rebran una mostra de la vacuna.
I comença a baixar la pressió dels hospitals catalans i Catalunya s'atansa a les dues condicions encara pendents per relaxar les restriccions.
En les últimes 24 hores ha baixat el volum d'ocupació a les unitats de cures intensives i els ingressos hospitalaris. Tot i que els indicadors no estan al nivell marcat inicialment per la Generalitat, sí que hi ha una clara tendència a la baixa. El risc de rebrot ha baixat fins als 353 punts i la velocitat de contagi es manté al 0,76. No obstant, els sanitaris demanen prudència perquè la situació encara és delicada i a les portes de la desescalada els esforços aconseguits fins ara podrien anar-se'n en orris.
I encara en atenció sanitària, el tancament del consultori de Poblenou i la incertesa sobre quan tornarà a posar-se en marxa segueixen generant polèmica. Des del grup municipal d'Esquerra Republicana aposten per crear una taula de seguiment per debatre el futur d'aquest equipament i per finançar el transport públic als veïns que es vegin obligats a anar al cap la serra de Torre Romeu. Des de l'Associació de Veïns i des del mateix govern municipal, en canvi, consideren imprescindible garantir que el consultori tornarà a obrir les portes després de la pandèmia.
El portaveu d'Esquerra a l'Ajuntament, Gabriel Fernández, proposa fer un seguiment de la situació del consultori a través d'una taula on estiguin representats els grups municipals i la Generalitat. Així mateix, mentre no reobre, aposta per finançar el bitllet d'autobús dels veïns de Poblenou que necessitin traslladar-se a Torre Romeu. En tot cas, Fernández té plena confiança que aquesta situació serà provisional.
Evidentment, jo, a qui li faig cas, és a les persones que estan portant a terme aquesta situació, que és el Departament de Salut. El Departament de Salut no ha dit en cap moment que això sigui una situació buscada o per sempre. El Departament de Salut en la carta deixa clara que en aquests moments de situació de pandèmia on aquest consultori no té la seguretat suficient per garantir a treballadors i pacients la salut, que pot ser un focus d'infecció, en definitiva, estan dient això, es tancava per aquesta situació.
Per contra, des de l'Associació de Veïns del Poblenou insisteixen que finançar el transport públic no és la solució i recorden que els pacients del consultori tenen una edat avançada i problemes de mobilitat. Des de l'Ajuntament, el tinent d'alcaldessa, Pol Gibert, ha reclamat a les xarxes socials que reobrin les instal·lacions o busquin una alternativa dins del mateix barri. En aquest mateix sentit, ha lamentat que la Conselleria de Salut hagi tancat el consultori al mig d'una pandèmia.
I en política, encara en l'àmbit de la ciutat, Junts per Sabadell presentarà el ple de desembre una moció que insta l'equip de govern a recuperar l'antiga caserna de la Guàrdia Civil i també l'antic edifici de correus de la via Massaguer i l'emplaça a negociar amb els ministeris competents de l'Estat en cada cas.
Per al Juntaire s'ha de reconèixer l'interès estratègic dels dos elements per al municipi i per això demana al govern local que intensifiqui els contactes per tal de fixar la fórmula i el calendari que permetin la recuperació de la ciutat en ambdós immobles. La portaveu Lourdes Ciuró ha explicat que la caserna és clau en la transformació de la Gran Via.
Aquesta nova centralitat, el que hem de fer és necessita tots els elements possibles per poder-la fer rotllar. I un d'aquests elements és la caserna de la Guàrdia Civil. Estem abordant la transformació de la Gran Via, que no és, i no ens cansarem d'explicar, només una transformació urbanística, sinó que és una transformació al servei d'un nou model econòmic. Un nou model econòmic al voltant del coneixement, de la recerca, de la innovació. I, com sabeu, la caserna de la Guàrdia Civil ocupa un espai estratègic al costat del Taulí, al costat o molt a la vora de l'art tèxtil, molt a la vora de l'autònoma.
Ciuró ha dit que estaria disposada a pagar, si cal, per recuperar aquests elements i ha afegit que qui en defensi una sessió gratuïta s'està enganyant.
Un grup de famílies insta l'Ajuntament a prendre mesures per controlar el pas de vehicles a la plaça de l'Àngel i al carrer Marià Fortuny. Els veïns han presentat dues instàncies, però el consistori alega que no pot fer-hi més i els demana que avisin la policia municipal cada cop que vegin que un cotxe passa per on toca.
La plaça de l'Àngel és un lloc on habitualment es concentren nens perquè hi ha una zona de jocs infantils. Els pares temen que per algun dia que puguin tenir un ensurt si el trànsit de vehicles no afluixa. En parla una de les denunciants, Mireia Isard.
Per sort, de moment, no hi ha hagut cap desgràcia, més enllà d'ensurts, perquè, evidentment, més d'una tarda hi ha hagut algun ensurt, no? Cridgen els nens, pareu, tal! Alguna picabaralla suau amb un conductor.
Isard lamenta que l'Ajuntament no hagi volgut resoldre els problemes i aposta perquè es pugui instal·lar un sistema de pilones que s'obrin i es tanquin per franges horàries. Les famílies creuen que per impedir-hi el pas ajudaria a dissuadir els conductors que habitualment fan servir el carrer Marià Fortuny com a drecera.
I l'Institut d'Investigació i Innovació del Taulí treballa en un test d'antígens per detectar de manera prematura el càncer de fetge. L'estudi, que s'està fent a 58 pacients amb càncer i gairebé 100 altres individus, ha trobat amb aquest nou test el 95% dels pacients amb càncer que va fabricar anticossos.
Per Mercè Vergara, coordinadora de la Unitat de Patologia de l'Hospital Taulí, aquest nou test permetria fer una detecció precoç i que superaria els actuals tractaments d'ecografia.
Com més aviat detectis el càncer, més opcions tens de fer tractaments més curatius, amb intenció curativa, i per tant allargues la supervivència del pacient. El pacient viurà més temps, és del que es tracta, i amb bona qualitat de vida.
Tot i que la investigació es troba en un estat primerenc, però si sortís endavant, podria ser una revolució per la detecció d'aquest tipus de càncer.
Us expliquem de manera més breu que la plataforma Sabadell Lliure de Corrupció ha presentat un recurs d'apel·lació contra la suspensió d'entrada a la presó de Paco Fernández, condemnat per la peça 25 bis del cas Mercuri.
Ho ha fet davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, ja que considera que no es compleixen cap dels requisits que estableix l'article 80.3 del Codi Penal, que de manera excepcional permet acordar la suspensió de penes de presó, circumstàncies personals de l'acusat, naturalesa dels fets, conducta i esforç de reparar el dany causat. L'exgerent dels consorcis de la comarca va ser condemnat a 3 anys de presó, un any i mig pel delicte de malversació de cabals públics i un any i mig pel delicte de falsedat documental.
Ecoembes i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya implanten màquines que recompensen per reciclar les estacions.
S'han instal·lat aquestes màquines de reciclos, el sistema de devolució recompensa desenvolupat per Ecoembes a 10 estacions de l'àrea metropolitana de Barcelona. Els usuaris que les utilitzin seran recompensats amb sortejos de bitllets de tren o patinets elèctrics o contribuint a ajudar al Banc d'Aliments de Catalunya, entre d'altres. Amb aquesta acció, Ferrocarrils vol fomentar el reciclatge i avançar cap a un model d'economia circular, neutre en emissions i inclusiu.
A l'espera que el dilluns tornin a obrir els bars i altres locals socials, les vendes de loteria de la grossa de Nadal a les administracions de la sort van a la baixa. El tancament causat pel coronavirus ha afectat sobretot els números que es venen en participacions i la crisi que ha generat la pandèmia fa que el públic no tingui tants diners per jugar.
Falta poc més d'un mes pel sorteig extraordinari de Nadal i les vendes de les taquilles estan pujant, com apunta Àngels Brígido, gerent de la Diosa Felina, al centre.
Hi ha una mica més d'afluència que aquestes setmanes de darrere. Hi ha una mica més. La gent comença a comprar el Nadal.
Però Ramona Rubio, responsable de l'administració 10 dels Marinals, troba a faltar les participacions.
La venda en ventanilla, el que és el dia a dia, quizás suba, pero la venta gorda que nosotros tenemos en bares, restaurantes, asociaciones de vecinos, no sé, de venta de Navidad, pues claro, ha bajado.
Joan Fernández, encarregat de l'administració número 5 a l'Avinguda de Mata de Pere, creu que per la crisi es juguen menys diners.
En època de crisi, si no hi ha diners, no hi ha diners. Vull dir, no, la gent que apostava al millor 10 euros farà 1 euro, la gent que apostava 50 farà 10, però no és que juguin més, juguen menys, però juguen encara, no?
Els números més demanats coincideixen amb la terminació 13 i la data d'inici de l'estat d'alarma, el 14 del 3 del 20. Ja s'ha exhaurit.
Borja Vázquez, Ana Giner, ¿se puede ser optimista hoy?
Totalmente. La empresa, en casa, es el momento de rodearse de un buen equipo.
Tenemos la oportunidad de definir cómo queremos recordarnos cuando se hable de esta crisis.
En el podcast de Banco Sabadell hablamos sobre las claves para gestionar nuestras finanzas y planificar nuestros proyectos de futuro.
Podcast de Banco Sabadell amb Toni Garrido. Seonsiguis.com.
Uf, quines ganes que tinc d'anar-me'n a fora quan es pugui.
I tant, tot i que he de canviar les rodes del cotxe i és una pasta.
Jo acabo de canviar els pneumàtics a mides i n'estic pagant un cada mes tranquil·lament. I a més et regalen un xec de fins a 60 euros en combustible.
Doncs això s'ha d'aprofitar.
Canvia ara els pneumàtics a mides i paga'n un al mes i prou. Entra a mides.es i demana cita.
Mides. Mides està a Sabadell, carrer de Maria Aguiló, 6.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Després de tres derrotes consecutives, el centre d'esports rep d'aquí a menys de 48 hores la Unió Deportiva Les Palmes amb l'urgència de tornar al camí del triomf. Demà, últim entrenament de la setmana per polir els darrers detalls de cara al partit. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Pau. Després de la derrota a les Gaunes, forjada una vegada més en els minuts finals, el cos tècnic s'ha centrat en analitzar i corregir les errades que han propiciat els esfondraments a última hora. Així ho ha explicat el tècnic Antoni Hidalgo en roda de premsa.
Saps que t'has d'aixecar ràpid, has de tornar a posar el teu cap en modo on i a començar a funcionar. Està clar que hem incidit en els aspectes que l'altre dia ens van fer perdre punts. Jo crec que són petits detalls que de vegades durant el partit fem moltes coses bé, però aquestes coses que de vegades de situacions amb la pilota i sense la pilota, que va de 2 o 3 metres aquí o allà, són situacions que hem parlat, que hem treballat, i jo crec que hem tret moltes coses positives.
Mentre el Sabadell és penúltim amb 7 punts i es troba immers en aquests moments de dubtes, el conjunt canari se situa a mitja taula i ve amb la moral pels núvols. Guanyar el derbi contra el Tenerife no és un triomf qualsevol i Hidalgo ho sap perfectament. Ell ho va viure en primera persona en la seva època de jugador a Santa Cruz.
Aquell derbi reforça moltíssim la confiança del jugador, perquè el que passa a la illa seran tot bones paraules, dient que han fet un bon treball. Va ser un partit molt, molt, molt igualat, però que se'l van emportar per una errada del porter del Tenerife.
El partit arrencarà el diumenge a les 2 del migdia a la nova Creu Alta i engegarà un calendari ben atapeït. A falta que es confirmi la disputa de la jornada Sabadell-Alcorcón, tot fa indicar que tot el que resta de 2020 hi haurà partit cada 3 o 4 dies per als arlequinats. Avui s'han oficialitzat els horaris de les dues darreres jornades de l'any, el Cartagena-Sabadell, diumenge 13 de desembre a 2:15 del vespre, i el Sabadell-Castellón el dissabte 19 a les 4.
I el juvenil A del Centre d'Esport Sabadell afronta el primer desplaçament fora de Catalunya Divisió d'Honor. Els de Miquillador visitaran el camp del Real Zaragoza després d'haver aconseguit a l'eix el primer triomf del curs el passat cap de setmana.
Amb dos conjunts empaten a la classificació amb 4 punts, però els aragonesos, en canvi, arribaran en hores baixes després de sumar només un punt dels últims 6 possibles. El tècnic arraquinat, Miquillador, es refereix a aquest plus de moral que poden tenir sobre el rival.
Nosaltres ara tenim una tranquil·litat que ens donarà molta energia, molt positivisme, i encararem Saragossa per donar la campanada. Venir amb 3 punts més i seguir el camí, que és molt llarg.
L'enfrontament serà demà a 3:45 de la tarda. Els de Lledó, que han incorporat aquesta setmana a l'ex del Mataró Alejandro Suárez, no poden permetre's el luxe de reduir la marxa, ja que una derrota suposaria una escletxa important respecte al grup capdavanter.
I avui tenim molta actualitat relacionada amb el Club Natació Sabadell. La notícia de la reobertura de les instal·lacions esportives ha estat rebuda, com no podia ser d'una altra manera, amb una enorme felicitat al club. L'entitat ha estat durant aquest segon tancament una de les que més ha reivindicat la seguretat dels seus centres.
En una entrevista a l'Hotel Suís, el seu director general, Carles Poyato, ha posat sobre la taula les xifres de contagi que s'han produït a les instal·lacions del Natació Sabadell des de l'esclat de la pandèmia.
Hem tingut 6 contagis, 6 positius, 6. I 5 han estat jugadors, jugadors-jugadores de waterpolo per contacte amb altres equips i un monitor per un contacte extern. És a dir, no tenim cap notícia de cap positiu a dintre i això ho sabem perquè col·laborem amb el Servei de Vigilància Epidemiològica. Som espai rastrejador. Facilitem absolutament totes les dades que es demanen quan apareix un positiu. Per tant, només ens imputen 6 positius des del dia 1 de juny.
Poyato s'ha felicitat perquè les exigències dels clubs finalment hagin estat escoltades. Amb totes les adaptacions fetes en el primer confinament, considera que es van prendre les mesures per evitar els rebrots. La segona clausura es veia com una decisió incomprensible i per això ara la satisfacció és màxima.
La valoració és eminentment positiva. Estem molt contents, si era el que desitjàvem i esperàvem. Nosaltres havíem treballat molt per ser un espai segur. Ara som més segurs que mai. I, per tant, per nosaltres és una alegria immensa el poder obrir perquè sempre hem sigut segurs. I ara ho serem molt més, encara.
Dilluns al matí, igual que la resta de clubs esportius, el Natació Sabadell torna a obrir les seves portes acatant les noves limitacions, un 30% d'aforament màxim en espais interiors i un 50% a l'aire lliure.
I en waterpolo, l'Astral Pol Natació Sabadell masculí torna a les piscines després d'una setmana de descans. Demà obren la quarta jornada rebent el Sant Andreu a 1:45 a Can Llong. Els sabadellencs són co-líders a la classificació amb 9 punts de 9 possibles, empatats amb l'Atlètic Barceloneta. Carles Ballart, bon vespre.
Hola, bon vespre. El Natació Sabadell segueix comptant els seus partits amb victòries al grup B de la Divisió d'Honor. Els homes de Quim Colet buscaran seguir invictes contra el tercer classificat, el Sant Andreu. El partit serà molt especial pels germans sabadellencs Cabanes, que es veuran amb les cares per primer cop com a rivals. Els nedadors tindran en dubte fins a última hora la disponibilitat del serbi Nemanja Ubovic per un cop al peu. Tot i això, el porter de l'Astralpool, Edu Lorrió, alerta que hauran d'estar molt concentrats si volen aconseguir els 3 punts.
Destacaría que bueno, es un equipo joven, es un equipo con un entrenador que les exige una intensidad muy alta durante el partido y bueno, que tenemos que estar concentrados. Además, si tenemos pues la desgracia de tener una baja en el equipo, como pueda ser la de Nemanja, mañana pues con más razón aún. Y bueno, pues es un equipo que es muy peleón de principio a fin, que da un ritmo de partido muy alto y tendremos que estar muy, muy concentrados para sacar los 3 puntos.
Les pròximes dues setmanes seran frenètiques per l'Astralpool Natació Sabadell. El pròxim cap de setmana els nedadors rebran un rival d'altura, ja que s'enfrontaran a casa contra el totpoderós Atlètic Barceloneta. Aquest partit servirà per posar a prova les aspiracions dels nedadors, que tindran la mira posada a la primera fase de l'Eurocup. El grup de l'Astralpool, el B, disputarà tots els seus partits a Can Llong entre el 4 i el 6 de desembre.
I el Campionat d'Espanya de Natació en Piscina Curta ha arrencat avui a Castelló de la Plana. Al marge del gran paper de Lidón Muñoz, el nom propi en clau sabadellenca, és el de Catalina Corró, la nedadora d'Inca ha tornat al podi en repetides ocasions, refent-se heroicament d'una tercera operació al cervell. Fins aquí el Notícies Vespre d'avui. Tornem el dilluns a les 9 del matí al Cafè de la Ràdio. També podeu mantenir-vos informats a través del nostre Facebook, Twitter, Instagram o mirar la web radiosabadell.fm. Bon cap de setmana!
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.